L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dilluns, dia 7 de febrer, destacarem... L'ampostina Manolita Cid pren possessió com a nova delegada del Departament de Benestar i Família. Sanitat anuncia que ajorna com a mínim fins al 2013 els nous hospitals Verge de la Cinta de Tortosa i Trueta de Girona. El conseller Felip Puig anuncia a les Terres de l'Ebre un pla operatiu específic per al món rural. Ferran Bel opta a la reelecció a l'alcaldia de Tortosa, mentre que Manel Tomàs serà el nou candidat del Partit dels Socialistes de Catalunya a l'alcaldia de la Sénia. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Avui pren possessió del seu càrrec com a nova delegada territorial del Departament de Benestar i Família, l'ampostina Manolita Cid, que substitueix en el càrrec el també ampostí Adam Tomàs. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Doncs així és, efectivament, avui pren possessió del seu càrrec, però en l'nomenament oficial de la nova delegada es produirà el proper dijous quan el Consell de Benestar i Família, Josep Lluís Cleries, desplaçarà a Amposta per fer l'acte de presa de possessió de la nova delegada. La nova delegada assumeix el càrrec amb força, il·lusió i responsabilitat. Així ho manifestava.
Molt bé, pues, la veritat és que sí, per a mi és un repte professional important, però també és un repte personal, un repte humà, i... Francament, pues, és un canvi molt, molt important. Passo d'ensenyament, que és el que jo havia fet tota la vida, a una cosa que és absolutament nova, però l'agafo amb molta il·lusió, amb moltes ganes de treballar, amb molta força també, i bueno, amb ganes de, pues, de satisfer les necessitats de tot el que és l'aspecte social de les nostres Terres de l'Ebre.
Manolita Espunya ha estat fins ara directora de l'Escola d'Idiomes d'Amposta, és doctorada en lexicologia i lexicografia per la Universitat de Barcelona i llicenciada en filologia anglogermànica. Entre les seves aficions destaca el ciclisme, sent comissària internacional de ciclisme, així com presidenta del Col·legi de Comissaris de Ciclisme Adaptat. També és aficionada a les sardanes i a l'atletisme. Manolita Cid també ha exercit de professora d'anglès a diferents instituts de Catalunya.
Serveis informatius de Mute.
Les assemblees de Tortosa, de Convergència Democràtica de Catalunya i d'Unió Democràtica de Catalunya van designar oficialment el passat dissabte Ferran Bel, actual alcalde de la ciutat, com a candidat a la reelecció a l'alcaldia. Bel va assegurar que afronta la reelecció amb molta il·lusió, amb el mateix compromís que fa 4 anys de fer Tortosa la seva prioritat política i amb l'objectiu d'igualar o millorar els resultats de Convergència i Unió del 2007, el millor resultat aconseguit mai per cap formació política a la ciutat amb 10 regidors. Bel va apuntar que a Convergència i Unió li cal una majoria sòlida i suficient i no descarta formar un govern de coalició si aquest té clarament el suport social. L'escoltem.
Va ser el millor resultat que ha tingut cap formació política a l'Ajuntament de Tortosa. I, per tant, jo crec que igualar-lo seria ja un gran èxit. En tot cas, el que és important és tindre una majoria sòlida, una majoria suficient per poder governar la ciutat d'una forma també sòlida i una forma que no estigui sotmesa als vaivens i no estigui sotmesa a criteris de partits absolutament minoritaris. No volem un govern de pedaços. Hem tingut un govern de pedaços durant moltíssims anys a la ciutat de Tortosa i això vol dir que l'únic que demanem a la ciutadania és que si ens faci confiança, ens faci confiança amb el màxim recolzament possible. I independentment de quin sigui el resultat, la meva voluntat és construir una majoria sòlida que no ha de pivotar exclusivament sobre una formació política. Seria bo que fos quin fos el resultat, pogués ser un constituït un govern de coalició, però un govern clarament amb aquest gran suport social.
L'alcalde de Tortosa va marcar dues línies de treball per a la propera legislatura. Una, de continuïtat amb els projectes que s'han fet fins ara, i una segona, amb nous objectius, que com ja es va fer fa 4 anys, es marcaran en un nou programa electoral participat per la militància i per la ciutadania, a qui es consultarà a peu de carrer. Seguint l'elecció dels caps de llista de cara als propers comicis municipals, l'Assemblea Local del Partit dels Socialistes de Catalunya de la Sénia va designar també aquest dissabte Manel Tomàs Andreu com a cap de llista de la candidatura socialista per a les properes eleccions del mes de maig. Tomàs va ser escollit per votació de tots els membres de l'agrupació senienca del PSC, entre 2 militants socialistes més que es disputaven la candidatura a alcaldable. Tomàs, llicenciat en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya, té 37 anys i és pare de 2 fills. Aquest jove socialista senienc es converteix en el relleu de l'actual alcalde de la població, Víctor Pla. El conseller de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, Boi Ruiz, va anunciar que el departament ha decidit ajornar els nous hospitals Verge de la Cinta de Tortosa i Trueta de Girona a causa de la crisi econòmica. En una entrevista a Catalunya Ràdio va explicar que són hospitals plantejats per millorar l'atenció a l'usuari, però no perquè no en tinguin. L'escoltem.
Aquests hospitals són hospitals que estan plantejats de cara a millorar des del punt de vista qualitatiu i des del punt de vista d'accessibilitat que els pacients tinguin atenció sanitària. Però no són hospitals que la majoria d'ells estiguin plantejats perquè la gent no té atenció hospitalària en un altre lloc. Per tant, aparcarem aquestes invencions en el calendari. No les qüestionarem, sinó en funció de les disponibilitats econòmiques posarem un nou timing de realització d'aquests projectes. Clar, nosaltres sabem certament que en els propers 2 anys l'economia del país no es recuperarà. Uh-huh. I per tant, que no començarem a créixer, si tot va bé, fins a partir del 2013. Per tant, a partir del 2013 revisarem una altra vegada aquest calendari per veure si el podem avançar o no.
D'altra banda, el conseller Felip Puig anuncia a les Terres de l'Ebre un pla operatiu específic per al món rural. El conseller d'Interior va visitar dimecres la regió policial de les Terres de l'Ebre, on va mantenir les primeres reunions de treball amb els comandaments dels Mossos del territori. Puig es va comprometre a estudiar la proposta de construir una comissaria dels Mossos d'Esquadra a l'Ametlla de Mar. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens amplia la informació.
Durant la visita, Puig va explicar que estan treballant juntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural en la elaboració d'un pla operatiu específic per al món rural, en què s'incrementaria el patrullatge, els controls, la proximitat, la informació i es treballaria encara més conjuntament amb les entitats agràries per poder donar més seguretat i poder reaccionar millor quan es produeixen aquests fets delictius. L'escoltem.
Millor coordinació amb les policies locals, amb les institucions, amb les xarxes socials, amb les entitats agràries, més informació i més, d'alguna manera, mecanismes doncs, de comunicació, com estem fent. Intentarem aportar, com he dit abans, més recursos, però és que, a més, en aquests moments, amb el Departament d'Agricultura, estem treballant en presentar, i ho farem al llarg d'aquest mes de febrer, segurament a finals de mes, un pla operatiu específic pel món rural, en el que, conjuntament amb el Departament d'Agricultura i també els recursos que ells puguin posar sobre la taula, incrementarem encara doncs, el patrullatge, els controls, la proximitat, la informació i el que estem fent també amb les entitats agràries, doncs, treballar molt més conjuntament per donar més seguretat i per poder reaccionar millor quan es produeixen doncs, aquests fets delictius. No?
Puig també puntualitzava que el risc zero és impossible en aquest sentit, però que es pot prevenir i millorar la capacitat de resposta en aquest tipus de delictes. Ho estem fent, però encara ho estarem més en les pròximes setmanes, manifestava. En la seva visita a les Terres de l'Ebre, el conseller d'Interior també es va comprometre a estudiar la proposta que li han plantejat de construir una nova comissaria a l'Ametlla de Mar. De totes maneres, Puig deixava clar que a hores d'ara tots els plans d'inversions del departament estan en revisió.
Em refereixo a una proposta que hi havia i que avui se m'ha recordat doncs, d'una nova comissaria doncs, al municipi de l'Ametlla de Mar. Veurem com hem de, d'alguna manera reajustar els pressupostos d'inversions de cara al futur. Quan sapiguem el pressupost, avui tots els plans d'inversió del departament estan evidentment sota revisió. Hi ha voluntats doncs, de desplegar nous projectes i nous plans operatius, d'encara continuar amb el desplegament doncs, d'aquesta proximitat i evidentment doncs, quan el mes de juny-juliol doncs, tinguem una nova fornada doncs, de nous Mossos que en aquests moments estan culminant els seus estudis a l'Escola de Policia, a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, doncs veure també com completem doncs, efectius, més recursos i com anem estructurant una policia que ja s'ha desplegat al territori, però que evidentment en aquests moments encara necessita, com arreu del país, doncs, més recursos, més efectius.
El conseller Felip Puig va estar aquest passat divendres a les Terres de l'Ebre, concretament a Tortosa, amb la ronda de visites que està fent a totes les regions policials de Catalunya.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Els pagesos del marge dret del Delta de l'Ebre han iniciat el procés d'assecament dels camps. Durant 3 mesos, els arrossars es mantindran sense aigua fins a principis del mes de maig. Aquest és el cicle habitual per al conreu de l'arròs, que enguany s'ha vist trastocat al marge esquerre per l'avançament de l'assecatge com a mesura excepcional de la lluita contra el caragol poma, una actuació que també ha tingut repercussions en altres activitats de la zona, com ara la limitació de la caça o de la pesca de l'angula. No serà fins a la propera inundació del Delta, al mes de maig, quan es podran comprovar si l'aixugada dels camps durant els 6 mesos ha tingut els seus efectes i ha permès reduir fins un 50% la població de l'espècie invasora, tal com es pretenia. Però els pagesos i regants demanen que els 3 mesos que queden al davant no siguin desaprofitats i que l'administració no baixi la guàrdia. Unió de Pagesos demana la màxima celeritat al nou govern en el nomenament del nou director de Serveis Territorials d'Agricultura a l'Ebre, encara pendent. Necessiten un interlocutor per començar a treballar i que tot el que s'ha fet fins ara no es perdi, explicava al Diari de Tarragona el responsable del sector de l'arròs al sindicat, Dani Forcadell. També des de l'associació ProDelta, que agrupa cooperatives, regants i altres entitats, es demana la màxima atenció a la problemàtica. De la jornada tècnica de l'arròs demà a Deltebre, ens informa des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
La seu d'arrossaires del Delta de l'Ebre acollirà demà la 7a jornada tècnica de l'arròs. I és que abans de començar la campanya, totes les entitats del sector, IRTA, ADB i el Servei de Sanitat Vegetal de la Generalitat de Catalunya es coordinen per tal de difondre els treballs que estan portant a terme, així com donar a conèixer els resultats dels diferents assajos del 2010. Les ponències se centren en temes de sanitat vegetal i enguany a més es farà una descripció molt àmplia dels danys potencials del caragol poma als arrossars. Marimar Català, tècnica de l'IRTA.
La jornada tècnica d'enguany, bueno, ja és una mica tradicional de tots els anys, la solen fer des del primer trimestre de l'any i pretén una mica donar a conèixer els resultats dels assajos que s'han anat fent durant l'estiu passat i de les campanyes anteriors. Entonces, enguany en concret tenim 2 activitats que acaben, con lo cual se farà un resum de tot el que s'ha estat fent mentre s'ha durat l'activitat, que en molts casos pues, han sigut 3-4 anys, com seria el cas de les conclusions de tot el tema d'esquironòmic, i després de tot el que s'ha estat fent del ratpenatge, aquell delta. Després també comentarem uns assajos que s'han estat fent durant 2 anys de temes de tractament de la llavor amb fungicida, que bueno, els resultats són bastant concloents i bueno, els que podran assistir podran veure pues, bueno, les ventalles i inconvenients d'aquest tractament de la llavor. I una mica també comentar, que és una part que crec que agradarà bastant al públic, és s'explicarà, se farà una descripció molt detallada i molt, molt visual de totes les activitats que està desenvolupant des del departament tot el tema de la lluita contra el caragol poma. O sigui, se podrà veure, conèixer el que és la plaga i, a més, pues, saber pues, l'abast de l'extensió i, sobretot, pues, tot les actuacions que s'estan portant a terme. I això seria una mica este contingut de la jornada.
Recordem que la inscripció en aquesta jornada tècnica de l'arròs és gratuïta. La jornada s'adreça a tots els arrossers i tècnics. Si voleu assistir-hi, cal que us personeu a les 9:30 del matí demà dimarts a la seu d'arrossaires del Delta de l'Ebre.
Serveis informatius de Mute.
La qualitat de l'aigua de les badies del Delta de l'Ebre i el sistema de producció dels aqüicultors permet que el 100% de la producció de musclo pugui obtenir el segell de producció ecològica del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica. Així ho assegurava la Federació de Productors de Moluscos del Delta de l'Ebre, que fa mesos que treballa en aquesta iniciativa, impulsada amb el suport del Departament d'Agricultura i del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica. La majoria dels agricultors del fangar i els alfacs estan interessats a aconseguir el segell ecològic i aquesta mateixa setmana es començaran a tramitar els primers expedients, que permetrà que la pròxima campanya ja hi haguin musclos ecològics del Delta de l'Ebre al mercat. Actualment ja produeix musclos ecològics Galícia, però en el cas del Delta, gairebé tots els vivers es podrien sumar al projecte pel seu sistema de producció. A Galícia, el cultiu de musclos és més intensiu i no tots els vivers poden rebre aquesta distinció, va dir el gerent de la Federació de Productors de Moluscos del Delta de l'Ebre, Gerardo Bonet, al diari El Punt. De fet, la implantació de l'aqüicultura ecològica forma part dels objectius dels serveis territorials d'agricultura a les Terres de l'Ebre, ja que per les seues característiques és de fàcil conversió. Pel que fa als requisits, els exigits pel Consell Català de la Producció Agrària Ecològica per certificar la producció són la qualitat de l'aigua, llavors produïdes a la zona i només una corda per metre quadrat als vivers. S'ha fet una anàlisi de l'aigua dels alfacs i el fangar que ha constatat la seua qualitat, va assenyalar el gerent de la Federació de Productors de Moluscos del Delta de l'Ebre. En aquest sentit, els musclaires reivindiquen la qualitat de l'aigua de les badies del Delta, tot i els episodis de contaminació de Repsol o dels metalls pesants del pantà de Flix. L'aigua de les badies és de bona qualitat, va manifestar Bonet. Una qualitat que el sector aqüícola està convençut que s'incrementarà amb el projecte de filtres verds que s'està executant a través de les obres del Pla Integral de Protecció del Delta de l'Ebre. Una actuació que consisteix a dragar els canals que comuniquen les llacunes amb les badies perquè hi hagi una major aportació d'aigua dolça. L'alcalde d'Ascó, Rafael Vidal, es va mostrar convençut que la denúncia de la Fiscalia a responsables de la central d'Ascó 1 per la fuita radioactiva del novembre del 2007 no influirà en el procés per a l'elecció del municipi que albergarà el magatzem temporal centralitzat de residus nuclears. El batlle va argumentar que són dues coses diferents i que no tenen relació, i va recordar que el magatzem temporal centralitzat no acollirà material actiu com les partícules emeses, sinó residus de baixa intensitat. Després que s'ha donat a conèixer la interposició de la denúncia, Vidal també va assegurar que el municipi està tranquil i ha superat totalment l'episodi de fuita de radioactivitat. L'escoltem.
És un tema que nosaltres, el que ens preocupa i ens ha preocupat sempre, és la seguretat de la població i les repercussions sobre el medi que pugui tenir perquè està instal·lada la planta, no, a la nostre municipi, no? Això que al seu moment ens preocupava, com és lògic, no? Va ser des del primer moment, pues, jo diria que ben orientat des del Consell de Seguretat Nuclear, i prova d'això és que durant tot el procés de comprovacions que van fer, tant dins com fora de la planta, i durant els dos anys de seguiment que van fer, també s'ha dit que al final les proves de referència, o sigui, de repetició de proves de referència que vam fer, pues, van donar un moment cap tipus d'afectació, pues, la veritat és que no ens ha preocupat després de constatar que això és un fet, no? Que no hi ha hagut cap incidència. A partir d'aquí, bueno, pues, escolta, nosaltres tenim, jo crec que tenim perfectament superada aquesta situació, que en el seu moment, evidentment, pues, es va alarmar pel desconeixement, no? Però tant pronto vam anar coneixent les coses i després la informació ha estat des d'aleshores també, pues, entre la planta i l'Ajuntament i els ajuntaments de l'àrea, no? I crec que en general, perquè jo crec que la comunicació s'ha millorat moltíssim, pues ara jo crec que la tranquil·litat, diguéssim que és el comú denominador en aquest moment, no? No tenim en aquest moment res per què preocupar-nos, no? I el que hagi de fer, pues ja ho faran.
Mentre s'està a l'espera de que el govern espanyol es pronunciï sobre el municipi que finalment acollirà el magatzem temporal centralitzat, Vidal va estar contundent en afirmar que la denúncia de la Fiscalia de Tarragona al director d'Ascó 1 durant la fuita de partícules i altres responsables de la planta no afectarà el procés d'elecció, en el qual Ascó és un ferm candidat. Vidal no va voler valorar la interposició de la denúncia perquè és una actuació que s'escapa a l'Ajuntament. Per al batlle, la màxima preocupació del consistori sempre ha estat la protecció de les persones i del medi ambient. D'altra banda, Greenpeace va valorar positivament la iniciativa de la Fiscalia de Tarragona d'interposar una denúncia contra l'exdirector de la central nuclear d'Ascó i tres responsables més per la fuita de partícules radioactives el novembre del 2007. El responsable de la campanya d'energia de Greenpeace, Carlos Bravo, considerava positiva la denúncia contra Ascó i recordava la sanció ridícula del Consell de Seguretat Nuclear. L'escoltem.
Y de luego si pretendieron que el tema por parte del Consejo de Seguridad Nuclear quedara zanjado con una sanción, por muy, aunque fuera la más importante que haya habido hasta ahora, no deja de ser una sanción ridícula para lo que gana la central, pues si pretendieron que con eso quedaba zanjado, pues se equivocaron. De hecho, nosotros consideramos que el Consejo de Seguridad Nuclear tendría que haber denunciado penalmente ellos mismos a la central e incluso al inspector residente, que parece que era conocedor del tema, y sin embargo, pues trataron de minimizarlo y de quitarle importancia, ¿no? Así que nosotros consideramos que lo que se ha hecho es lo correcto, hay que depurar responsabilidades para que esto no vuelva a pasar.
Igualment, des de l'organització ecologista s'ha demanat que la denúncia serveixi per denegar a l'associació nuclear Ascó-Vandellòs la renovació de la llicència d'explotació per a la planta, que caduca a l'octubre. Així ho deia el responsable de la campanya d'energia de Greenpeace, Carlos Bravo.
Y desde luego también queremos resaltar que esto demuestra pues la irresponsabilidad de ANAF a la hora de operar sus centrales nucleares. Esa falta de cultura de seguridad se ha mantenido en el tiempo y a lo largo de estos últimos años ha sido Ascó y Vandellós las centrales que más fallos de seguridad han tenido, y este mes de enero pues han sido calificados varios de esos incidentes como nivel 1 en la escala internacional, lo que demuestra ahora que tienen que revisar la licencia de explotación de Ascó, creemos que no deben renovarles esta licencia.
Cal recordar que el fiscal va interposar la denúncia contra el director d'Ascó en el moment de la fuita, Rafael Gasca, el cap del Servei de Protecció Radiològica, el cap d'explotació de la planta i l'inspector resident.
Serveis informatius de Mute.
La Candelera acaba amb l'espectacle de Pep Plaza i Focs d'Artifici. Les festes de la Candelera 2011, que han tingut lloc de l'1 al 6 de febrer, han revalidat l'èxit de participació a la Mella de Mar. Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens informa.
Amb l'espectacle Clònica d'Humor del popular Pep Plaza, l'imitador de Pep Guardiola al programa Cracòvia de TV3, i amb el gran castell de focs d'artifici de la Pirotècnia Tomàs, els caleros van dir adeu a la Candelera 2011, unes festes majors que esperen amb emoció, any rere any, i que s'acaba traduint en participació. La Candelera 2011 ha estat un clar exemple d'aquesta passió dels caleros per la seva festa major, ja que les activitats programades han tingut molt d'èxit. Des de la regidoria de festes de l'Ajuntament de la de Mar es va vetllar per realitzar un programa de festes que tingués en compte la pluralitat de públic i totes les butxaques. Aquesta potser ha estat la clau de l'èxit de la Candelera 2011. Grans i petits han gaudit d'activitats com el Ball del Vermut, la processó en honor de la Mare de Déu de la Candelera, el concert de Pep Sala i Miquel del Roig, les nits d'orquestra a l'Envelat, el taller de circ pels més petits, els esports, entre moltes altres activitats. Una de les novetats d'enguany ha estat el dia dedicat a la joventut, on va tenir lloc la Lliga de Paintball, un dinar popular, i la gimcana pels carrers del municipi. Els joves caleros van gaudir de la festa recuperant l'esperit de les penyes. L'alcalde del municipi, Andreu Martí, fa una valoració de la Candelera 2011.
Bé, jo crec que ha sigut unes festes molt participatives, unes festes on s'havia plantejat que tothom, grans, joves, no?, que les dones, els homes de la cala, poguéssim xalar, com diem aquí. Jo crec que això ho hem aconseguit en una gran mesura. El temps al principi doncs no es va acompanyar del tot, ha acabat la Candelera amb un temps, està acabant amb un temps esplèndid. Jo crec que més enllà de petits detalls que ara haurem d'anar valorant amb tots i cadascun dels responsables, els regidors, els tècnics, tots els que han participat d'aquesta festa i han col·laborat, doncs crec que d'entrada he de fer una valoració doncs, molt positiva.
Per la seva part, la regidora de festes, Teresa Callao, també es va mostrar molt satisfeta.
Vam començar les festes el divendres de la setmana passada amb humor, que va ser l'obra de teatre, i l'hem acabat en humor, perquè ara mateix venim de la representació de Pep Plaza. I del demés ha sigut molt participativa, la gent trobo que ha disfrutat, vam procurar fer activitats per tothom, ho hem aconseguit, a totes les activitats ha hagut moltíssima gent, sobretot el dia dels joves. I bueno, vull dir, dins del que vull donar les gràcies a tothom que ens ha pogut acompanyar a aquestes festes.
D'altra banda, les festes de la Candelera 2011 han comptat amb una forta presència institucional, amb la visita de la vicepresidenta del govern, Joana Ortega, del conseller d'Interior, Felip Puig, i del conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, tampoc es va voler perdre el dia de la patrona, la Mare de Déu de la Candelera.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
I a la recta final del nostre informatiu donarem un repàs als resultats de la jornada futbolística del passat cap de setmana. Com sempre, des d'Alcanar Ràdio ens la porta Domènec Ramal.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, com cada dilluns, els últims minuts d'aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu de Mute, els destinem a conèixer els resultats de la jornada futbolística pel que fa als equips del nostre territori, les Terres de l'Ebre. Una jornada que, com a mínim, per als equips que militen a les categories més altes, ha estat bastant negativa. I és que tant els dos representants de la tercera divisió com els dos que tenim a la primera catalana no van poder guanyar els seus compromisos. Però anem a pams. Parlem primerament de la tercera divisió, derrota de l'Amposta en el seu desplaçament al camp de la Muntanyesa, on va caure per 1-0. També hem de parlar de derrota per referir-nos al partit que l'Escó va jugar al camp del Premià. En este cas, el resultat va ser de 2-1. Els ampostins són 14ens a la classificació amb 27 punts, mentre que l'Escó és penúltim, 19è, amb 21. I, com dèiem, tampoc podem parlar de victòria per referir-nos als resultats dels dos equips que tenim a la primera catalana. La Unió Esportiva Rapitenca, que perdia 3-2 en el seu desplaçament al camp del Guíxols i veu com se li compliquen les possibilitats d'estar a la part alta de la classificació, tot i que ara mateix la Rapitenca és quarta amb 37 punts, però el líder, el Vic, li trau ja 15 punts, en té 52. I tampoc el Tortosa va poder guanyar, en este cas jugant com a local, a l'empatar 0-0 davant del Vilassar de Mar, un empat que, això sí, com a mínim fa que els tortosins sumen un puntet més i se situen 15ens a la classificació amb 23 punts. La Rapitenca, com dèiem, amb 37, és quarta. Passem a la territorial preferent. També tenim dos equips de les Terres de l'Ebre, concretament el Roquetenc, que en aquesta jornada guanyava 3-1 al Cervera, i el Remolins Vítem, que va caure jugant com a local per 2-4 davant d'un dels rivals de la part alta de la classificació, un dels equips que lluiten pel títol, com és el Cerdanyola. 2-4 va ser el resultat d'este partit. Els de Remolins, de tota manera, són 5ens a la classificació, amb 32 punts, i els de Roquetes ocupen la 14a posició amb 21. Passem a la primera regional, en grup 6è, i els resultats van ser Gandesa 1, l'Ampolla 0, Salou 1, la Canonja 2, Calafell 0, Cambrils 0, Valls 6, Aldeana 0, Jesús i Maria 2, Ulldecona 1, la Sénia 4, la Cava 5, Alcanar 4, Nàstic B 1, Catalònia 2, Campclar 3 i Cambrils Unió 1, Torredembarra 2. Líder, el Campclar, que suma 47 punts, seguit del Valls, que en té 43. A la segona regional, grup primer, Masdenverge 1, Corbera 3, Benifallet 1, Horta de Sant Joan 3, Mora la Nova 4, Camarles 2, l'Ametlla 2, Santa Bàrbara 1, Deltebre 2, Alcanar B 0, Pinell 2, Batea 1, Vilalba 2, Flix 1, Amposta B 2, Perelló 1 i Olímpic de Mora 8, Roquetenc B 1. És líder l'Olímpic de Mora amb 51 punts, seguit del Pinell, que en té 40. I acabarem a la tercera regional, grup 20è. Els resultats van ser Benissanet 3, Ulldecona B 2, Godall 1, Atlas de Tortosa 1, Tivissa 1, Arnes 2, Sant Jaume 2, La Cava 0, Jesús i Maria 0, Remolins Vítem 5, Ginestà 3, La Galera 0, Torre de l'Espanyol 3, Tivenys 6, Campredó 1, Rasquera 0 i l'Aldeana 4, Catalònia 3. Líder, el Sant Jaume amb 53 punts, seguit del Godall, que en té 43.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.
Hola, som l'equip d'Efecte Dopamina.
Una temporada més volem arribar a tu amb les nostres inquietuds.
Explicant-te les nostres històries i experiències, volem que entenguis el nostre món.
Assumim la nostra malaltia.
I programes de ràdio com aquests ens ajuden a superar-la.
Efecte Dopamina és un programa que presentem malalts mentals.
La nostra intenció és la d'integrar-nos i poder tenir veu a la societat on vivim.
entremesclar la locura dins del dia a dia de cadascun de nosaltres.
Crear un espai de diàleg, de crítica i tertúlia des de la nostra peculiar perspectiva, el propòsit de cada programa.
Tot l'equip d'Efecte Dopamina t'agraïm que comparteixis les nostres il·lusions.
Gràcies!
Efecte Dopamina és un programa elaborat a les EMUTE i que pots escoltar a les nostres emissores els dilluns a les 8 de la tarda.